Hem fet un Hasta aquí puedo leer que feia la Mayra Gómez-Quem. Tornem amb la Beli, la nostra història. Passarem primer pel Club de Mar, després anirem al Retiro. Beli.
Molt bon dia.
Ben retrobada.
Gràcies. Aquí estem una altra vegada.
Aquí estem una altra vegada. Bé, comencem per aquest assumpte que és, vegis que ja no sé si és relativament important o no, però recordaran que les darreres intervencions, almenys la darrera que hi va haver al Parlament de Catalunya, com les que hi havia hagut al Parlament de l'Estat, dels representants de Junts, fent valer la condició, o com a mínim, l'objectiu d'aconseguir la condició de bé cultural d'interès nacional per Club de Mar, per Kansas Picnic Club de Mar, però sobretot referint-se al Club de Mar com un edifici de l'arquitecte Coderc. I a nosaltres ens petava una miqueta al cap precisament perquè en el seu moment la Beli ens ho va explicar, l'autoria de Miralles i per qui apareixia Coderc. La pregunta seria, per què hi ha aquest decalatge entre un i altre?
A veure, sí, a mi també em va petar el cap. Em va petar el cap quan sentia una, que era diputada, que defensava aquest bé cultural d'interès nacional del Club de Mar, que també em petava una mica el cap, com a obra de Coderc. Clar, vaig estar-hi pensant aquella nit fins que l'endemà també rebo això, un avís de com és que és de Coderc i no és de Miralles, i una fitxa que jo no havia vist ni havia escrit, perquè bueno, recordo que també formo part d'aquest equip que va fer l'MPPAC, que és aquesta modificació del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Sitges i de Catalunya.
Perquè els oients ens entenguin, les fitxes del catàleg de patrimoni. Eh?
Aquestes fitxes del catàleg del patrimoni...
Que són accessibles a tothom.
Són accessibles a tothom, però aquí també hem de fer-hi una advertència a través d'aquest dubte sobre qui era l'autor o l'arquitecte autor del Club de Mar. A les fitxes que estan penjades i que es consideren pensem que la fitxa del catàleg és llei, ho repeteixo sempre que vinc aquí, ja semblo boja, però la fitxa del catàleg és llei i s'ha de complir. Clar, quan aquí a Sitges vols fer una obra en un edifici que pot estar catalogat o no, en un carrer que està catalogat o no, s'ha de mirar el catàleg. Després, una altra cosa que ja ho hem discutit aquí és com es llegeixen aquestes fitxes del catàleg, com per exemple amb les voreres.
Com s'interpreten, tot
plegat. Com interpreta políticament o la gent, o l'arquitecte municipal, o aquest cotepàs que també tornarem a sortir. Clar, la fitxa que està penjada, que a més és la 583, que està penjada a la web de l'Ajuntament...
I que fa referència a l'edifici del Club de Mar.
Que posa espai sociocultural al passeig marítim de Sitges, en aquesta fitxa no només està el Club de Mar, sinó aquest espai sociocultural on està el Club de Mar, el Kansas, la piscina i el pícnic. Tot i que el pícnic també, com a edifici de Coderc, té una fitxa per ell específica on s'explica la història d'aquest edifici, igual que en un altre cas seria el xiringuito.
Mm-hmm. Perquè ni del pícnic ni del xiringuito hi ha discussió, eh?
Hi ha els plànols i no hi ha cap discussió.
No hi ha cap discussió.
I forma part també del catàleg de Coderc que es té al Reina Sofia de Madrid, que és on ha anat a parar tot el fons Coderc.
D'acord.
Clar, doncs vas en aquesta fitxa que està a la web de l'Ajuntament i veus que parlen d'aquest conjunt de quatre edificis. Comptem la piscina també com un edifici, com un espai importantíssim, fins i tot el més important, que aquí estem catalogant o volem catalogar el Club de Mar com a bé cultural d'interès nacional quan tenim una piscina racionalista que és un... crec que és important, que és molt més important patrimonialment.
El que ens deia és que de tots és el que es manté més en el seu estat original.
I que té més importància patrimonialment, culturalment i socialment, que és aquest sociocultural que...
Al qual fa referència
la fitxa. I vas i segueix posant conjunt on hi trobem a Coderc, Miralles i això, els tres arquitectes que en algun moment participen, ja sigui... per exemple, ja ho hem explicat altres vegades, el Kansas, el que nosaltres coneixem com Kansas, que és obra de Miralles, tampoc tenim els plànols i tenim els dibuixos, sí que té una història molt més llarga del pavelló de Txecoslovàquia, és a dir, allà ho expliquem tot en aquesta fitxa. Clar, jo veig aquesta fitxa, que és la que vaig presentar jo i que jo faig responsable d'aquesta fitxa, evidentment, com a part d'aquest... I quan rebo l'altra fitxa, no té res a veure, i posa Club de Mar, Coderc, i i el mateix, perquè després les no canvien res més. I dic, coder, i aquesta fitxa d'on surt? Clar, d'on surt aquesta fitxa? Perquè no és la que està penjada a l'Ajuntament. Clar, vas al RePUC, que és el Registre Plantejament Urbanístic de Catalunya, i la fitxa està modificada. És una nova. Té el mateix número, té el 583, posa espai sociocultural al Passeig Marítim de Sitges, altres denominacions, Club de Mar, bueno, el Kansas, jo crec que és el Kansas, el pícnic és el pícnic i la piscina és la piscina, i et diu que és de Coder. Clar, qui l'ha canviat?
Qui? És a dir, perquè tothom ens entengui, la fitxa a la qual es pot accedir a través del web municipal...
I que és la, no és la final, que no és l'aprovada definitivament, que aquí és on és llei. És a dir, totes les fitxes, que potser coincideixen amb les aprovades definitivament, però tingueu molta compte perquè totes les fitxes que estan penjades a la web de l'Ajuntament no són possiblement les definitives. Possiblement algú, per alguna raó que desconec, les ha modificat i s'han tornat a aprovar definitivament quan s'aprova el catàleg, és a dir, es podien fer durant uns anys, s'han pogut fer algunes al·legacions a les fitxes si algú creia que no s'havia de catalogar la seva casa o la finestra aquesta no era original i t'ho demostraven i es podia canviar la fitxa. Canviar la fitxa, jo m'imagino que ho fa el Cotepass o no sé qui faig, perquè a mi mai he anat en aquestes reunions, i s'aprova definitivament el 20 de novembre del 2024, el catàleg del Patrimoni de Sitges,
sí.
Es signa el 12 de març del 2025 i es publica a la GenCat, no a l'Ajuntament de Sitges, el 28 del 3 del 25, que és on apareix aquesta nova fitxa on es diu que l'autoria del Club de Mar és Coder. Qui ho ha dit? No ho sé, com ho ha demostrat.
I aquesta fitxa no respon a la fitxa que en el seu dia vas fer en relació al Club de Mar i en la qual no s'esmentava Coder, sinó que s'esmentava Miralles.
S'esmenta Coder com a autor del pícnic, que forma part d'aquest espai sociocultural.
Cultural.
Però en la fitxa, a part el que és també surrealista d'aquesta fitxa del RePUC, de la Generalitat, la definitiva, és que quan expliquen, quan agafen el mateix text que jo havia escrit per la fitxa i expliquen en Miralles, expliquen al Coder, és a dir, tota l'explicació històrica és
la mateixa,
només que modifiquen i
l'autoria
Coder Valls, perquè pensem que Valls i Coder eren un estudi que firmaven conjuntament moltes obres, és a dir, és com podia ser el Buigas, és a dir, és un estudi conjunt i Coder Valls.
O sigui que la descripció de la fitxa és exactament la que vas fer,
però
l'autoria que hi consta
canviat.
No és la que vas presentar.
Què s'ha buscat això? No ho sé, si era per dir que per fer més força per fer-li vecín perquè era de Coder, però bueno, ja tenim dues obres de Coder, moltes més, eh? Sitges, tenim molta obra de Coder, alguna també s'està destrossant, a la Garrigues Nogués i altres obres que s'estan modificant i no s'han declarat vecín, sent obra de Coder. Aquesta obra, potser Coder, pensem que aquest 49 era arquitecte municipal de Sitges, aquest 39 era arquitecte municipal de Sitges, imposat, i que en seguida, a finals del 39, principis del 40, torna a entrar el Martino, Josep Maria Martino, que li havien tret abans per la guerra, el treuen d'arquitecte municipal. És a dir, que algú hagi trobat un document, espero que l'hagin presentat i que el tinguem documentat a la fitxa, tampoc es modifica la fitxa, però tampoc surt
cap document afegit.
Els meus dubtes existencials, aquest s'hi afegeix, en molts que tinc, no ho acabo d'entendre i també em fa dubtar molt. Evidentment no revisaré totes les fitxes que jo vaig fer amb les el catàleg, però que la gent ho tingui molt en compte, que no mirin la web de l'Ajuntament, que seria el que s'hauria de fer, i que vagin sobretot al RePUC si han de fer alguna reforma o demanar alguna llicència d'obres.
És a dir, el catàleg definitiu està aquí. El RePUC com s'hi accedeix?
Poses GenCat, RPUC, poses, ja veuràs que et posa...
És a dir, només que anem a un cercador i posem GenCat, RPUC, i anirem a parar.
I vas a parar i podeu mirar. Reviseu i molt fàcil, reviseu les vostres fitxes, perquè si les... Bueno, és això, i saber també qui, i perquè, clar, les fitxes estaran millor, estaran pitjor, perquè en són moltes i ja et trobes amb sorpreses d'aquestes, però... vulguis o no, estan pensades, ja han documentades i sempre vam treballar molt. La veritat és que vam treballar amb molta feina i molt ràpid, però intentant pensar el millor pel patrimoni de Sitges i aportant documentació o com a mínim informació de la premsa. Però bueno, m'agradaria saber com canvien i, com, i qui ho accepta, aquest canvi tan bèstia.
Segona qüestió, des de la teva experiència. Si l'any passat la Generalitat va denegar la concessió de bé cultural d'interès nacional, fou el setembre del 2024, a la petició que es va fer des de Sitges, es torna a fer una nova petició. És raonable que la Generalitat ara pugui dir que sí?
Jo no ho trobaria raonable, però després del tema, i tornaré a treure de les voreres, dels informes patrimonials que es fan des de, del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i des de la demarcació
del Penedès,
on s'han cregut tot el que els hi ha vingut des de l'Ajuntament, és a dir, haurien de sobretot posar en dubte si hi ha una gent d'un poble i uns especialistes que som en patrimoni, que els hem enviat cartes, els hem enviat documents, els hem enviat informació, on posem en dubte el que està dient l'Ajuntament i tant els hi ha fet, vull dir, han tirat endavant i hem dit que sí, que es faci via l'únic, etc etc. Aquí, què vols que et digui? És com a vegades penses com els experts que envien no són cap dels mai tenen allà un suposat expert que els hi pugui dir el contrari, això no ho busquen, es busquen tots que diguin amén a tot. Potser porten els experts, que serà el mateix, portaran el Cotepas, els membres del Cotepas, a explicar que potser sí que és importantíssim i que és de CODER i els convenceran perquè no ho han fet fins ara. Dubto que facin aquesta reflexió de dir anem a la gent que no diu el mateix que l'Ajuntament.
Refresca'm fins on puguis la memòria. A Sitges hi ha molts béns culturals d'interès nacional?
Molt pocs.
Molt pocs.
Molt pocs, és a dir, seria una sorpresa que...
Què hi ha?
Crec que hem començat a posar ja... Es van sortint, que a més sobten, perquè els vaig buscar i sobten, que dius, aquest és bé cultural. Tenim sobretot el que és el Cau Ferrat i Maricel, que
el és, conjunt,
un altre,
eh?
És un altre exemple de conjunt que, tot i ser bé cultural d'interès nacional, van poder fer el que els hi va donar la gana sobre aquests edificis, que en aquell moment eren els únics que estaven declarats com a bé cultural d'interès nacional i s'havia proposat declarar-los patrimoni de la humanitat, i tot i així van fer la destrossa que van fer. Crec que l'església no hi era i ara hi és. O el Prado o edificis...
Estava en procedir. En procedir.
És a dir, clar, és que jo m'estic basant sempre en el catàleg penjat a l'Ajuntament. I ara el que hauré de fer és, perquè em sobtaven alguns que aquest és bé cultural, quan em fitxes, però si tots eren bé cultural d'interès local, em demanda... Clar, ara entenc que potser a les noves fitxes hi ha una sèrie de canvis que desconeixíem perquè no creiem que fossin les definitives.
Però en el cas del Club de Mar seria un cas singular, per dir-ho així.
Seria molt singular que un edifici de l'any 50 i pico, també hem de pensar sempre que eren edificis pensats per desaparèixer en l'any 92 o l'any 90, sí. Perdona, que és quan se'ls acaba la concessió, són edificis efímers, tinguem-ho clar, no sé què passarà cap al 20N, sí, sí. Aquest 20 d'octubre, però vull dir...
Sí, en un país,
en què tenim dates...
I en què allò efímer ha acabat consolidant-se, també.
Per això, que no sabem què pot ser. Hem de tenir clar que eren edificis efímers, com era el Xiringuito, i s'ha acabat consolidant, eh? Però que tenien una data de caducitat, que no tenen elements arquitectònics...
T'ho pregunto a l'inrevés. Té més mèrits per ser bé cultural d'interès nacional la piscina?
Home.
Sí. Sí. El pícnic?
El pícnic també, perquè sé que tenim declarat que és obra de CODER i és del mateix any que el Xiringuito, s'haurien de fer moltes actuacions
per
netejar-lo i desbrossar-lo. És a dir, allò que diuen, volen que no hi hagi el passeig per darrere? Doncs fem-ho. El pícnic tenia unes arcades ja pensades per CODER on entrava l'aigua, sortia l'aigua. És a dir,
sí,
el mateix
original.
Que les casetes del Garraf. Tenia una idea d'estar a primera línia i en tempestes, i en mala mar. És a dir, està pensat.
Però la piscina mèrit. Té...
La piscina té més història, s'hauria de recuperar, s'hauria... Té un moment, quan veus aquelles fotografies, potser fins i tot la piscina i el canses que no, o... Vull dir, però ja no tindrà lògica. Si deixen una piscina sola,
sí, sí,
sense altres edificis,
de sempre,
ens anem-ho de sempre.
El mèrit és el conjunt, per dir-ho d'alguna forma, encara que estigui tocat per diverses
per
bandes.
Per mans.
Hem començat per aquí, a veure què passa. Anem al Retiro, que tot és més, no sé si dir... Històricament és més senzill és o més clar?
Bueno, clar, no. És un altre dubte, l'altre dubte que he posat, però bueno, històricament ja està més assentat. Podríem dir que està més assentat i que ara no té l'espasa de Damocles a sobre, com a l'edifici que acabem de parlar, sinó que té l'esperança, unes ales, podríem dir, d'esperança de que aviat pugui ser reobert i que tothom puguem gaudir d'aquest espai que és magnífic, és un espai magnífic, és, tindrem la sort de tenir dos espais de teatre, de cinema, que seran únics, molt diferents, perquè una és tots dos són noucentistes, tots dos són també d'aquest any 16, tornem a dir Parado i Retiro, però un és el barroc del noucentisme, el que retornar en un moment de la Catalunya barroca amb aquests sostres, amb aquestes decoracions, i l'altre és com un preracionalisme, utrillo que fa, com m'imagino que fa, devia necessitar netejar-se una mica el seu cervell després del que estava fent des de feia uns anys amb el Maricel, que també podria ser més un noucentisme més lligat al Prado que no al que es fa aquí al Retiro, que és d'una modernitat absoluta.
I això, que aquest Retiro es va fent un pim-pam?
Que és aquí on surten els meus dubtes. Com es fa un edifici d'aquesta envergadura amb un pim-pam quan ara, al segle XXI...
Perquè evidentment no em va quedar res, van quedar les quatre parets...
Mira, fem-ho amb ordre.
Va.
Ens posem a la nit del 8 al 9 del març de 1916, acaba de fer-se el ball de Carnaval. Pensem que Sitges, si algú potser era més important festivament abans que ara, era el Carnaval. El Carnaval d'ara és multitudinari, però potser de gent de fora, i el Carnaval amb els assaltos, que és una història que explicarem algun dia, crec que vam parlar-ne referint-nos al carrer...
Des del punt de vista social.
Social, tot Sitges es mobilitzava, les festes eren llarguíssimes, eren superdivertides, tenim descripcions de com estaven decorats en aquell moment, és a dir, aquest...
I festes fins a la matinada.
Bueno, i si és del matí, i a l'Eco, cosa que ara seria boníssim que ens ho posessin, a l'Eco feien cròniques i deien quins joves han arribat a casa, nom, cognom, la senyorita, la tal, la qual, arribaven a casa i a quina hora i amb quines condicions, que dius, uf, només et faltaria llegir això
constància
cada dilluns.
Constància escrita.
Cada dilluns tindries que dir com ha anat aquest...
Sí, constància escrita.
Constància escrita.
Però festes fins a la matinada, que demostra fins a quin punt això tenia una potència
social. I de casa en casa,
social.
Que és això que dèiem dels assaltos, de jardí per jardí, que els deixaven oberts, però no s'assaltaven. Havia de ser superdivertit tot el que era el carrer Illa de Cuba, el carrer del Prado, anava a dir, tots aquests assaltos que s'expliquen. Doncs la nit del 8 a 9 de març s'acaba una festa al Retiro, la més important, deixant passar ja el dimecres de cendra, entràvem a la Quaresma, i quan just s'ha acabat la festa es declara un incendi. Un incendi que en poques hores, no hi va haver-hi per sort desgràcies personals, però en poques hores s'emporta tota la sala del Retiro. Hem de pensar que gràcies també al que dèiem, és que la decoració jo crec que era ideal per un incendi, perquè enganxés un incendi. Les condicions no eren les d'ara, es podia fumar, podíem fer el que volguéssim, i si veiem, a l'Eco t'expliquen com estava decorada la sala del Retiro en aquell dia, et diu: hermoso salón con su elegante galería de palco, repleta de espectadores, observar las esbeltas palmas circundando las columnas, imagineu-vos palmes, a tota aquella quantitat de columnes que hi havia, sobresaliendo un inmenso bambú en el centro, és a dir, ja semblava una pira de Sant Joan, ver el pavimento hermosamente alfombrado, luciendo espléndida iluminación eléctrica. Això a aquella nit, així és com estava el Retiro decorat, aquella nit de gresca, que
del març del 1916.
La nit del 8 al 9 del març de 1916. I s'ho emporta tot. S'ho emporta tot per davant, i un edifici vell que havia estat construït, tampoc hem de pensar molt vell, però bueno, l'any 1870, cap a la 1870, el Jaume Sunyer Juncosa, el mestre d'obres, fa un nou edifici pel Retiro, i que és quan s'ha fundat fa poc.
Es funda l'entitat.
I es fa aquest edifici que... hem de posar-nos sempre en les condicions d'una societat, per avall, no amb molts diners, teníem problemes econòmics, i a l'any 1914, ja mirant els... És a dir, hem passat des dels 70 fins als 14, han passat uns 40-50 anys, tampoc han passat molt, però la Junta del març, justament més coincideix març també del 1914, dos anys abans de l'incendi, ja es posa i ja es veu que diu no tenen més afanys que realitzar millores fins a lograr del nostre casal un edifici digne del nom de Sitges. És a dir, el 14 ja hi ha una junta dos anys abans de l'incendi que comença a dir potser que modernitzem l'edifici. Però en aquells moments el Retiro tenia des de feia molt de temps problemes econòmics greus que impedien invertir en una reforma o en un edifici nou. Què tenia també el Retiro en aquells moments? Tenen un, bueno, amb l'Aurora, que era una assegurança, tenien una assegurança d'incendis per una quantitat concreta. És aquí on trobo els meus primers dubtes, perquè s'incendia el dia 8, el 9, el 10 sí, de març,
del,
ja
16.
Ha, del 16, ja hi ha una primera... Posem-nos així, el dia
sí,
següent,
sí, sí.
Encara,
el dia
està
següent
fumejant,
a l'incendi?
Encara està fumejant, encara s'està decidint què s'ha perdut, què no s'ha perdut, què podem fer, què no podem fer. Hi ha una primera junta en aquell moment on ja es decideix la reconstrucció. Posat així, que és el que posa la junta, val, ho entenc. Mm-hmm.
Que és un clàssic és també un... en tots els àmbits. A l'endemà algú decideix que això no pot quedar així i reconstruir.
El més ràpid possible. Bueno, vale, el més ràpid possible. Sabem que econòmicament és difícil. Però, diuen, no passa res. Truquem ara mateix a l'Aurora, que és
l'empresa asseguradora,
sinó que era l'empresa asseguradora, i què tenim de diners, de què disposem. I tenen una, justament tenen una indemnització contra incendis amb l'Aurora, i en quatre dies, en pocs dies, en menys d'un mes, l'Aurora ja ha fet el peritatge. Posem-se sempre a l'any 16,
eh?
Amb les condicions que han de buidar, han de mostrar com s'ha incendiat,
sí.
Si és elèctric o ha sigut un...
Sí, sí, sí.
I jo he anat buscant quan, en altres casos de Barcelona, de Tarragona,
diguem-ne,
perquè l'Aurora...
De desastres similars.
Triga, i amb l'Aurora, perquè ho posen a les notícies, l'Aurora, quan triguen més o menys en decidir un peritatge i com hi ha unes lluites, com ara, per rebre més o rebre menys. I l'Aurora, a finals de març, menys de...
15 dies.
15 dies, i els hi diu, ok, us donem el 50% de la quantitat que teníeu assegurada. Clar, si tu tens una quantitat assegurada de 30 i pico mil... pessetes, hem de posar-nos, ells els hi diuen, us donem 17.359,52 pessetes, 52 cèntims, és a dir, quasi
17.000
pessetes. Ells, a la Junta, perquè hem anat mirant les juntes, ho accepten, no ho accepten, però bueno, va, sí, el mateix dia,
sí.
No hi ha cap dubte, i justament destinen íntegrament aquests 18.000 euros, que
sí,
és el que devien...
18.000 pessetes.
18.000 pessetes, perdona, a cobrir un deute que tenien amb el banc des de 1903. És a dir, fan tàbula rasa.
D'acord.
Amb l'incendi aconsegueixen tenir un terreny...
És a dir,
que queda,
amb l'assegurança de l'incendi...
Fan tàbula rasa...
Satisfan el deute que tenien des de l'any 3.
I començarien de zero. Ja hem dit que tenen problemes econòmics, que no tenen diners ja, perquè els pocs diners que tenen els acaben de... netejar el deute que tenien.
I que s'hipoteca, no?
Tiren endavant i decideixen en una reunió el 26 de març, és a dir, just quan l'Aurora...
Tot això...
Tot el març, encara no hem passat, el 26 de març...
Just quan els diu, teniu tant
el mateix dia fan una junta extraordinària i diuen, farem un edifici, vale? Que hem de pagar això, però farem un edifici més gran, amb més socis, i aproven, que queda escrit, l'elaboració dels plànols. M'estranya, perquè... Si veus les juntes d'abans de l'incendi són llarguíssimes, les explicacions, i farem això, i parla aquest, i parla qual... Des de l'incendi són supercurtes, no expliquen res, fan...
D'acord, com si directament fossin instruccions validades.
Instruccions validades, no expliquen res, ni qui va, bueno, molt estrany, que és normal després ho que ve, i tampoc diuen el nom del tècnic, encarreguem plànols, vale? I no et diuen qui serà, quin arquitecte,
d'acord,
tal...
D'acord.
Sabem que serà Miquel Utrillo, perquè surt molt poques vegades referenciat Miquel Utrillo.
És a dir, abans
vegades,
no acaba el mes de març de l'any 16,
ja
el Retiro ja encarrega
els plànols
per un nou
Miquel
edifici.
Utrillo. Però segueixes la premsa, en parla molt poc la premsa del moment, a l'Eco es parla molt poc sobre tant de les obres, tal, però vam donant píndoles que em serveixen que, per entendre que això, si Miquel Utrillo el 26 de març, teòricament, se li encarrega,
perquè
el truquen el 27, pues el 30 d'abril del 16 a l'Eco sí. ja fan unes cròniques...
Un mes després
ja hi ha tota una sèrie de cròniques on et demostra que va superràpid. El 30 d'abril a l'Eco diu... La reedificación del Retiro con su grandiosa sala de espectáculos, espacioso escenario, espléndido casino y demás dependencias ha adquirido en estos días tal desarrollo que el público admirado no cesa de acudir a los jardines de la sociedad para convencerse de que no se tratan de ensueños sino de realidades. Clar, bastante ensueño, perquè si en un mes
després
ja està todo en funcionamiento, y clar... et xoca. I el 14 de maig el mateix Eco diu, acuden a dicho local para cercionarse del progresivo desarrollo, és a dir, ja en tenim dos de mitjos, bueno,
sí, sí.
de les obres i per admirar-se del gigantesco empeño de su realización, cada dia se nota el visible adelanto de los trabajos, estando descontado en que el plazo brevísimo podrá ser un hecho la inauguración del grandísimo teatro.
Dos mesos després de l'incendi s'escriu això.
Ja veiem alguns, hi ha alguns algunes fotografies del moment on ja es veu com comencen a fer aquests arcs
sí.
que són una estructura, crec, jo no sóc arquitecte, però crec que arquitectònicament són difícils de comptar. I més...
aquests arcs que ara s'han recuperat.
S'han recuperat, els arcs i les galeries que s'han recuperat i els petits arcs que aguanten.
Sí, sí,
és a dir, és una estructura complexa que Utrillo va pensar teòricament en menys d'un mes, però clar, posem-nos ara l'any 16, primer s'ha de buidar amb camions, no sé com ho devien
com
fer,
fos. Sí,
com
sí.
fos l'espai, fem amidaments.
No, sembla increïble que...
Hi ha una cosa que a mi també em deixa molt parada, que en aquestes fotografies es veuen, i també existeixen els quan es paga les factures, hi havia uns arcs de fusta fets pel fuster aquí Sitges que seguien de guies per fer totes aquesta arcada. Aquest arc de fusta
no es fa en,
no
dos,
es fa en dos minuts. És a dir, hi ha tots uns treballs preparatoris que em sobten perquè, a més, hem de pensar que Utrillo en aquells moments està treballant a tope perquè està acabant
el
que és el Maricel.
Ah,
el Maricel.
No. Oh, esclar,
està treballant el Maricel just en aquest any també
sí,
està demanant sí. just ha demanat la reforma del que és la casa Rocamora, Can Xicarrons. Ell va presentant unes presentacions de projectes i uns avançaments sobre el Maricel que constantment consten tant a la premsa com quan l'Ajuntament demana permisos. Però és que tot això encara no tenim el permís d'obres. Nosaltres anem tirant aquí
i el permís d'obres
no està
ni entregat
ni aprovat. Ens diuen a l'Eco que tiren endavant,
Doncs evidentment Utrillo tenia
clar,
el vistiplau.
No
de
teníem
molta...
ni permís d'obres ni finançament, perquè hem parlat de que no tenen
sí,
ningú.
Sí, sí.
I aquí és on apareix la persona del Rafael Llopart Ferret, que era un benefactor del Retiro, que decideix finançar que no... pagar, sinó finança
sí, sí.
les obres del Retiro.
O és que estava per preguntar-te, ara és clar, no tenim la història de tot, però deu haver estat l'obra més ràpida que mai s'ha fet a Sitges.
Bueno, jo crec que és de les obres i dels plànols i de les llicències. Bueno, aquí van tirar endavant, perquè...
És anava a dir, això era una confiança col·lectiva.
Perquè, clar, fins al...
No hi havia els diners i es feia una obra, no hi havia el permís i es feia l'obra. És a dir, tothom era conscient que cobraria, que vindria el permís, que endavant.
Que tenien un projecte
exacte.
Que s'aguantaria, tot i que després hi hauran uns problemilles passats els anys,
sí, sí.
però tenien claríssim...
Però hi havia aquella confiança plena de tothom en que això funcionaria...
Clar,
i que per tant tothom en sortiria bé.
Que és el Rafael Llopart, diu, vale, jo finançaré, jo pagaré, però jo m'encarrego de que tot vagi bé. I m'imagino que aquest home diu, demanem permís. Clar. I ell, en seu nom i com a representant del Retiro, demana el permís el 26 de maig del 16.
Sí.
Que les obres
quan ja portaven
ja
dos mesos
no? funcionant i diu, que aquí seria important trobar-ho, diu que va acompanyat d'un plànols del projecte, que no tenim. No s'han trobat aquests plànols. Poden estar a qualsevol lloc, perquè
sí.
a vegades jo he anat a buscar tots l'arxiu, vaig anar a buscar a veure els plànols de les obres posteriors que s'han fet fins a l'actualitat, també miralles, sortirà als anys
sí.
que fa dels jardins...
Però és a dir, els plànols originals
no estan.
De l'any 16 no hi són.
I es consta que hi han de ser-hi, perquè uns plànols els havia de tenir el Retiro i els altres plànols es presenten a l'Ajuntament.
A l'Ajuntament.
A l'expedient sortiran, aquestes coses sortiran perquè a més que es van arreglant els arxius, però ara estan, no se sap que existeixen uns plànols i que no els trobem.
D'acord.
Però aquests plànols es presenten el 26 de maig del 16, que el demana el permís en Rafael Llopart, i el permís arriba el 2 de juny del 16, que les obres ja estan viento en popa.
És a dir, es presenten el 26 de maig i el permís arriba el 2 de juny.
El 2 de juny, un cap de setmana entremig.
És el que anava a dir... Ni una setmana per tenir un permís d'obres.
Però no patiu, perquè l'Utrillo tampoc s'hi ha posat moltes pedres al fetge, perquè maig i juny el trobem a París, el maig el trobem a París del maig al 16, i el juny els trobem d'excursió amb la família per França. És a dir, les obres anaven fent i els plànols se li feien.
A casa vostès deuen pensar, però quin cap tenia Utrillo?
Molt llest, llest era, un crac ho era, ho ha demostrat.
Perquè una... Vaja...
I abans que me n'oblidi, això, perquè sí, després ara anirem ràpid, sí, però quin cap tenia Utrillo? Clar... Després d'escriure l'altre dia aquest petit article a la revista El Tot Ho Sap, sí, vaig rebre una trucada que sempre em fan molta il·lusió del senyor Montserrat i em diu, potser no és veritat, però el recordo que el meu pare, del senyor Montserrat, que també era del Retiro i havia, sí, format a la Junta, sempre em deia que l'Utrillo sabia... o que els plànols, no ho vam estar-ho parlant també, és d'aquestes coses que sempre dius per què no el vaig preguntar més? És a dir, aquest és un apunt que, no, que és nou del divendres o del dissabte,
sí,
que sempre el seu pare havia dit que, els, que l'Utrillo o s'havia inspirat o havia agafat els plànols o no sabem ben bé amb el cine que hi ha al Goya. El cine,
el cinema Goya,
Goya
de Barcelona.
Que abans havia estat a la casa dels aragonesos, allà a la plaça Goya. Clar, això em va sobtar i vaig anar a buscar-ho en seguida, què volia dir.
Sí.
I sí, aquell edifici, que també és importantíssim perquè el fa un arquitecte que és de Saragossa, però que es deia Navarro, és també de l'any 14 acabat el 16. Clar, aquí hauríem de mirar. Mires no és que agafés els plànols, uh-huh, d'allà, sinó que potser sí que van tenir...
La inspiració.
O Utrillo va poder parlar amb un arquitecte com és aquest Navarro, que buscant el que ha arribat a fer aquest arquitecte Navarro a Saragossa, va fer obres importantíssimes, tant de teatres com de mercats, com d'estacions.
D'acord.
És a dir, potser el tema de comptar estructures sí que es va inspirar o va trucar perquè em coincideix per anys. Tornem a l'Utrillo, potser sí que va pensar, va anar... però l'obra segueix. Ell, tot i que ja hem dit que no consta gairebé mai com a autor de l'obra, dels plànols, sempre que veia que venia algun amic o alguna cosa important a visitar el Maricel, agafava i els portava a veure el Retiro, com per exemple l'escultor Clarà, que els porta. És a dir, ell se'n sent molt orgullós d'aquesta obra i arriba al desembre, el 30 de desembre del 1916, on s'inaugura, amb la festa de cap d'any, s'inaugura, no oficialment, s'inaugura el nou Retiro.
Recordin, l'incendi entre el 8 i el 9 de març del 1916, la inauguració no oficial,
el
30 de desembre del 1916.
I la presentació del permís el 2 de juny del 16, sí, que li donava un any per acabar-les. M'he deixat un dubte més, que és el nom d'un senyor de Vilafranca, que es diu Josep Marimon Juliacs, que era un soci a Cuba del Rafael Llopart. Cap relació amb Sitges, ho he buscat,
sí,
amb una,
sí,
vall.
Sí. Josep Marimon Juliacs.
Sí, i que dona 5.000 pessetes. Aquest sí que els dona, no com en Rafael Llopart. No sé si és que tenia un deute amb el Rafael Llopart i el Rafael Llopart li va dir...
Però hi ha una donació de 5.000 pessetes d'aquest senyor.
La donació més gran...
Sigui la d'aquest senyor.
Després n'hi haurà una d'en Dirin, que sempre fa maneres per ajudar, va fer maneres per ajudar, ja sigués a l'hospital, com en el Retiro i altres. Però aquest senyor de Vilafranca, que morirà també a les Amèriques, dona 5.000 pessetes, que és molt important, perquè si pensem que a l'Aurora els hi donen 17.000 i aquest senyor en dona 5.000, era un donatiu
important.
Unes
quantitats respectables.
I res, s'inaugura aquest el 30 del 12 del 1916, no oficialment perquè falten alguns detalls com la il·luminació elèctrica. Clar, justament s'inaugura el 30 de desembre del 1916 i a l'eco del 6 de gener del 1917, es fa una crònica, com fan ara, de com havia anat tot l'any.
Aquesta festa del tren.
No, com havia passat l'any.
El recorregut de les obres, com havia passat l'any.
L'any, com coses que havien passat aquest any, i clar, jo ja tenia dubtes, anant pensant, i quan veig aquest cronista es refereix a l'incendi del Retiro, perquè hem de pensar que només havia passat un any.
Res, ni un any.
I diu, nadie podía sospechar que las cenizas, debidas quizás a una mecha intencionada, tuvieran la virtud de despertar generosas ofertas encaminadas unas y otras a dotar a Sitges de un edificio digno de nuestra villa y merecedor de generales alabanzas.
De una mecha intencionada.
Clar, la mecha intencionada és aquí on jo dic, bueno, se'm junta la meva malpensament amb aquest senyor que és anònim, que també no sé si era el meu alter ego.
És a dir, el malpensament d'una junta que volia ja
molt
renovar
ràpid
el teatre.
Una velocitat de creuer per fer unes obres, uns diners que apareixen...
Una asseguradora que en 10 dies ja es dona
la meitat i ho accepta.
Meitat i ho accepta.
És a dir, com s'ho fa? Com s'ho fa Utrillo per realitzar un projecte tan important que ara s'està demostrant amb les obres de reforma, remodelació,
restauració,
que no era fàcil, perquè estem
trigant... No, és evident que no és.
Sense diners, sense... És a dir, estem pensant, i hauríem de trobar també aquests plànols, perquè els plànols no, també es feien a mà, i uns plànols que s'entregava... Hi havia les còpies, però un s'entregava a l'Ajuntament, un es treballava sobre el... Clar, com s'ho van fer? Com s'ho va fer Utrillo i com s'ho va fer el Retiro
per anar a aquesta velocitat?
Per anar a aquesta velocitat. Què vull pensar? I veient l'importància que té aquest edifici, que un altre que també potser també seria bo demanar-li bé cultural d'interès nacional, aquests edificis que són únics, pues que Utrillo ja ho tenia plantejat, que tenia la tranquil·litat de que ho tenia fet, ho tenia pensat, tenia l'espai i se'n podia anar, si volia,
tranquil·lament, perquè estava tot
i a passejar, perquè tot ho tenia pamat i ho tenia molt ben estudiat. Que després, com a tots els edificis aquests, va haver-hi, no sé si va ser l'any 22, 20, va haver una petita, els arcs de baix es van tenir que reforçar, encara Utrillo va fer-ho, ja tenim d'arquitecte municipal a Josep Maria Martino, que Josep Maria Martino acaba d'arribar al 16 com a arquitecte municipal a Sitges en aquests moments i troba en Utrillo, bueno, ell el troba una meravella i el seguirà molt en aquest estil noucentista de la primera època. Però com a jove arquitecte sí que s'hi fixa molt i en una de les... demanen una reforma o no sé què demanen i se n'adona d'algun problema, el mateix Martino es dona d'algun problema estructural en aquestes primeres voltes que aguantaven els palcos i si fa un reforç, si fa unes voltes més, això seria un tema, però que sí que és molt important el que es va arribar a fer amb aquest edifici tan modern que molts han volgut comparar amb Guastavino, és a dir, que sí, que és únic i que...
L'arquitecte valencià que va treballar a Barcelona, que va estudiar a Barcelona i que va saltar a Nova York, que va viure com un pobre
fins que... Que també feia aquests...
La Volta Catalana.
La Volta Catalana, que podríem dir que també es va inspirar a Utrillo en aquest ressorgiment de recuperar l'art de les masies, yes. Aquelles masies que tenen aquestes voltes catalanes que sustenten la gran masia. És a dir, jo crec que el Retiro... Bueno, també dir-ho que ha fet, no sé, pobres el que els hi costarà i el temps que farà, però que han tingut una gran idea
de recuperar
aquest espai emblemàtic i que quan estigui acabat i quan puguem veure'l amb la seva magnificència ens adonarem de que va ser molt important i que va ser molt difícil fer-lo.
Un espai que es va mantenir més o menys així fins l'any 70, que es va inaugurar...
M'imagino que les noves necessitats... Bueno, com tot, totes noves necessitats tecnològiques o de seguretat que es van aplicant...
Que ara sí que és cert que allò de l'any 70 també és un clàssic.
Ah, bueno, sí.
Perquè l'estètica setentera, que molts cinemes de Barcelona encara han pogut mantenir, està de moda. I es valora, per dir-ho d'alguna manera... amb escales d'edificis, amb decoracions de ceràmica...
I es veu que comencen a pujar els mobles dels anys 70, els del Jordi Vilanova, tots aquests que fins ara no els trobaves antiquaris ni a subhastes, comencen a aparèixer.
Ara resulta que l'estètica setentera
Bueno, és el que dèiem, els catàlegs s'han d'anar, has de posar-hi, els catàlegs de patrimoni has de posar, fins ara teníem el primer catàleg del patrimoni, teníem l'any a la guerra, ara hem aplicat fins als anys 60, és a dir, el proper catàleg que revisi s'hauran de pensar en edificis dels anys 70 i 80.
Clar, perquè estem parlant ara de la reconstrucció d'un edifici, però es partia d'una reforma que ara tenia 55 anys.
Que també la perds, que és una estètica que potser en algun moment... dins de pocs anys s'acabarà catalogant.
I que sàpiguen que dins d'aquesta reforma el retiro conservarà la decoració de les... conservarà, diguem-ne, per gaudi de tothom qui vagi, una part de les llotges, és a dir, aquella mena de creu de fusta que hi havia a les llotges, al davant de les llotges, conservarà també part d'aquell fris tan bonic que va fer Lluís Albors a la capçalera de l'escenari, i conservarà, perquè la restaurada hi ha quedat de cine,
la lira
que va fer en Cisco Borderia
i que la Dolo l'ha anat restaurant, amb la seva paciència i el seu saber fer, l'ha anat veient amb les mans verdes i plena de què fas? No, estic amb la lira, jo penso que és la lira.
Carai, doncs ha quedat una preciositat, perquè la lira ja era magnífica per si, perquè en Cisco Borderia va fer un treball magnífic, doncs la lira que estava allò presidint l'escenari del Retiro també es conservarà amb aquesta reforma. Déu-n'hi-do. Beli.
Bueno, ens veiem abans del 20 d'octubre.
Abans?
No, ens veiem després del 20 d'octubre.
Bueno, no ho sé, potser t'haurem de trucar abans. Beli, què està passant? Què està passant? Bé, ens quedem amb aquesta data del 20 d'octubre, però ja us explicarem més sobre què vol dir això. Hem començat el Club de Mar, Coderc, Miralles, pim-pam, una fitxa diu una cosa, una altra, diguem-ne, la que ha quedat per la història, diu Coderc, i a partir d'aquí, doncs, aquesta història que va anar a cop de pito a la reconstrucció del Retiro al 1916. Fins a propera.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu. I a tots vostès, a partir de les 9 de demà, hi tornem. Que passin un bon dimecres. Adéu-siau.